Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Jane Goodall, primatòloga. Pensa cada dia en les conseqüències de les teves accions. En el que menges, en el que compres, com et desplaces. Tots aquests detalls són molt importants. Si els tinguéssim en compte, suposarien un canvi sense precedents. Tenim el temps molt just.
Quan tanquen Oaxaca, se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
Hem parlat amb la Mònica Homs de projectes alimentaris que desemboquen en la cuina, i és que la cuina ha estat històricament un espai de trobada entre dones, principalment. Tot i així, ja ho sabeu, que moltes vegades en aquesta estança de les cases no han tingut el reconeixement que mereixen, com a molt un gràcies de la família i a vegades ni això. Ja fa estona que parlem de com l'alimentació pot canviar el món, però també la cuina pot canviar el món. I la Gemma Safontria ho va poder comprovar en persona, oi, Gemma?
Doncs sí, Montse. Mira, ara fa uns dies vaig anar al Centre Cívic de la Vila Florida, a Barcelona, a una xerrada on hi participaven la Lucía Zarati i la Marina Monsonís. La Marina, perquè us feu una idea, va aparèixer carregada amb una bossa, amb un parell de bosses penjades de l'espatlla, i portava cebes, un pot de tomàquet en conserva, també ossos de carn ecològica, un caldo de la cooperativa del seu barri, que és la Barceloneta, una mongeta oriental que li va donar al Joao, el moderador de la xerrada, perquè anés trossejant, i també una panotxa de blat de moro que la Lucía es va encarregar d'anar escapçant. I mentre tots tres feinejaven, tant la Marina com la Lucía ens van explicar què significa per elles la cuina i la acte de cuinar. I van sortir reflexions al voltant d'aquest concepte molt interessants que ara us explico. Al final de la xerrada, un petit spoiler: tots els qui érem entre el públic vam acabar tastant un caldo boníssim, fet amb tots aquests ingredients que us he anat explicant, cuinat allà mateix amb una olla i un fogonet.
A mi, si em diguessin que totes les xerrades he de sortir alimentada, escolta, que comptin amb mi. Un caldo és una mica això, allò que fas amb el que tens per casa, el rebost, a la nevera, que es fa amb allò que tenim i que també ens uneix al voltant de la taula, no?
En dates assenyalades, per exemple. És cuina de reaprofitament per excel·lència i també és un plat que comparteixen moltíssimes cultures, tot i que cadascuna d'elles té les seves variants.
Gemma, qui són aquestes dones? Perquè has parlat de la Marina Monsonís i de la Lucía. Qui són aquestes dones que us van alimentar i per què no és casualitat que s'ajuntessin?
Dir-vos, d'entrada, que cap d'elles dues és chef. I, a priori, els seus projectes són molt diferents entre ells, però es van unir en aquesta xerrada del cicle Argumenta Barcelona per parlar de la seva manera d'entendre la cuina, que no és altra manera que crear xarxa. De fet, elles dues es van conèixer allà mateix, al Centre Cívic, però és com si es coneguessin de tota la vida. La Marina Monsonís és artista visual, l'alma mater del projecte Graffiti Receptes, la podeu veure els dijous al matí als tallers que fa a la cuina del MACBA. I la Lucía Zarati és sociòloga de professió i membre de Sindillar. Sindillar, Montse, és el primer sindicat independent de treballadores de la llar i de les cures, creat a Barcelona amb perspectiva de gènere, classe i raça, i va néixer ara fa més d'una dècada. És difícil aconseguir feina per les integrants del sindicat, sobretot per les que no tenen papers. Perquè les treballadores de la llar poguessin tenir un sou més digne, penseu que fent la seva feina cobren entre uns 3 i 5 euros l'hora, es va crear un servei de càtering dins el sindicat que dona feina a les 40 afiliades. La Lucía n'és la coordinadora. Ella defensa que la cuina és un espai polític i de trobada.
És un lloc que me permite poder aprender de otras, no solamente en términos de la comida, sino también en las formas de vida, en entender nuestros procesos, y se vuelve en un lugar terapéutico en donde no solamente a través de la comida das amor a otras personas, sino que en la medida que trabajas de manera conjunta, porque yo cocino normalmente en colectivo, nos permite generar un espacio de reencuentro entre mujeres donde vamos cambiando esta visión de la cocina como un lugar de subordinación que nos habían asignado desde una visión machista y patriarcal, cuando en realidad era un lugar de reivindicación y un lugar de encuentro y un lugar de familia, de unión, donde se discutía la economía, la crianza de los niños.
La Lucía va arribar de Bolívia ara fa 3 anys i ella entén la cuina com un espai de diàleg entre dones, més que no pas de subordinació, com sempre ens ha fet creure.
En los últimos años, esta idea del feminismo nos ha apartado de la cocina al ser un espacio al que ya no deberíamos pertenecer, cuando es un lugar al que debemos volver y posesionarnos en ese lugar, porque la cocina nos convierte en en economistas, en administradoras, en magas, en todo. El comer lo es todo, es amor, es comer sabiduría, es comer recuerdos. Yo siento que la comida tiene este poder de volverte a las cosas. Es increíble cómo un olor, un sabor puede generar tantos recuerdos en las personas. Yo siento que ese es el poder que tiene la cocina, ¿no? La cocina es algo tan transversal que toca realmente todos los puntos de nuestra vida.
Ens quedem amb això de magues, eh? M'ha encantat moltíssim el que diu la Lucía.
Les dones que treballen al càtering són totes persones migrades, d'origen sud-americà, indi, marroquí i africà principalment. Els torns són rotatius perquè totes elles tinguin opció de poder aspirar a una feina extra a banda de la feina que fan de cures de la llar. Moltes de les companyes de Cindy Llar, a qui la Lucía proposa de treballar al càtering, al principi es mostren reticents. No volen, diuen, estar al lloc on eren les seves mares i les seves àvies. De fet, ella mateixa, quan li van oferir encarregar-se del càtering, no ho va rebre amb entusiasme.
Y luego fue como este diálogo conmigo misma y entender cómo lo veía, ¿no? Mi abuela, cómo veía mis ancestras esto. Y decir, ok, ¿por qué no? Es un reto y también se puede hacer política desde este lugar. Y esta subordinación también ha sido un término que nos los ha puesto el machismo. Es decir, esto es malo porque está subordinada a hacer esto. No, esto puede ser un espacio realmente que mueva todos los niveles y es mucho más fuerte de lo que en verdad nos han hecho creer o que lo hemos querido entender.
Molt important, eh, això que ens explica.
La Marina Monsonís ve d'una família de pescadors de la Barceloneta. Ella també sosté que menjar és un acte polític.
Cuinar, menjar, comprar, produir, tot és un acte polític. Indubtablement. I a més és un acte polític que no és un acte polític en si únic, sinó que està atrevessat per moltes polítiques de gènere, no? De... És un espai, com diuen les feministes negres, no? Interseccional, la cuina, en tota regla.
Una de les idees que comparteixen totes dues, tant la Lucía com la Marina, és que la cultura dels xefs és extremadament masclista. Les estrelles, els premis, són piramidals. I és a les cuines domèstiques i populars, no a l'alta cuina, on hi ha la creativitat.
La mujer ha tenido una conexión con la nutrición desde la leche. Desde la leche nosotros nutrimos una vida. Entonces que de pronto venga esto de pronto hombres nos van a enseñar a cocinar y nos van a enseñar cuál es la verdadera nutrición que necesitamos, reafirma el sistema patriarcal y machista en el que vivimos. Cuando es más fácil lanzar un reconocimiento a un hombre porque es hombre y está cocinando y parece algo interesante, y no volvemos atrás cuando durante siglos las mujeres han cocinado y han sostenido las familias a través del alimento. Todavía la mujer con el delantal es una trabajadora doméstica y el hombre con delantal es un chef.
Des de la seva experiència en cuines comunitàries, li preguntem a la Marina si les dones tenen més capacitat de crear llaços.
Els homes també poden tenir la capacitat de constel·lar-se, de crear juntes. El que sí que hi ha una cultura patriarcal que està molt arrelada, que fa que, d'alguna manera, les dones tinguin aquesta capacitat d'enxarxament, no? En la meva pràctica quotidiana de treballar amb cuines col·lectives i comunitàries, veig que hi ha aquesta manera d'entendre's que és molt pròpia. Però jo crec que també hi ha una part de la cultura, i abans comentàvem el tema dels xefs, no? Versus cuineres. A mi m'agrada molt parlar de xefs versus cuineres, encara que hi ha xefs cuineres, dones i hi ha cuiners. D'alguna manera sí que s'ha imposat com un model masculí de cuina que té aquesta cosa piramidal, jeràrquica, del premi, de la conquista, no? D'alguna manera, versus aquestes cuines que són com molt més transversals, col·lectives, des dels efectes, no? Etcètera.
Olives esfèriques, muelle de aceite de oliva virgen, lassos de zanahoria con sorbete concentrado de mandarina y almendra.
Deberíamos volver realmente a las raíces, ¿no? Volver a lo de antes, a esta cocina casera, a esta cocina que realmente nos alimentaba, porque nuestras abuelas no estaban pensando en la decoración, ni si era molecular o no. Era, ok, ¿qué trabajo haces? ¿Qué alimento te doy? Y eso para mí tiene mucho más sentido que este trabajo de los chefs, que no desacredito, porque tengo amigos chefs que realmente hacen un trabajo espectacular, pero donde también debería haber un reconocimiento a todas estas mujeres que durante siglos han trabajado en la cocina y han alimentado familias y generaciones, y nunca se ha tomado ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque eran mujeres y porque era su deber hacerlo. Nunca se entendió el sentido de la cocina a través de ellas, pero sí a través de un hombre cuando lo empieza a hacer.
Durant la conferència, tant la Marina com la Lucía insisteixen en la importància que tenen els aliments en funció del lloc d'on venen. Sovint es posen de moda uns determinats aliments per interessos de les multinacionals agroalimentàries. Per això, la Lucía no consumeix quinoa quan és a Barcelona, perquè no és un producte autòcton. La creixent demanda d'aquest pseudocereal per part d'Europa ha fet que el seu preu s'hagi disparat els últims 10 anys. Això està empobrint els pagesos bolivians perquè també s'ha pujat el preu per ells, sent la quinoa un dels pilars de la seva alimentació.
És bàsic saber d'on ve el que consumim. Es pot aconseguir una sobirania alimentària, el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten, pensada en perspectiva de gènere? Això és possible?
Sobirania alimentària és un concepte que és propi de l'Amèrica Llatina. A la Marina li agrada molt més parlar d'agroecologia.
La sobirania alimentària en si ha d'estar travessada per polítiques de gènere, o sigui, no es pot separar el gènere, no es pot separar el feminisme ni el racisme de la sobirania alimentària, perquè estan intrínsecament lligades. Quan estem parlant de sistemes alimentaris sobirans, estem parlant de sistemes que tenen en compte com totes les relacions d'opressió, ciutat, camp, nord global, sud global, tot el moviment de justícia climàtica engloba absolutament tot.
Per aquest motiu, per la Marina és tan important treballar amb la cuina situada, la cuina de pescadors del seu barri, el barri de la Barceloneta. Per ella, la cuina situada és una de les seves obsessions. De fet, n'ha fet un llibre, que es diu així. I perquè entengueu què és, ella us explica un exemple d'una proposta que li va fer una de les veïnes a la Barceloneta.
Una vegada, una senyora, la Celsa, volia fer una iaca. La iaca és una recepta veneçolana que barreja la cuina indígena, africana i criolla, no? I llavors és una espècie de tamal que es cuina de forma comunitària, sobretot pels Nadals, i és una recepta molt versàtil que s'adapta als territoris. La Celsa volia fer aquest tamal amb la fulla de plàtan, que ve de Venezuela. Llavors, com podríem d'alguna manera adaptar i fer una recepta situada que té en compte aquesta crisi climàtica, no, que estem vivint, doncs, amb la fulla de col. La fulla de col, per exemple, és una fulla que aquí s'ha utilitzat molt al territori català, l'utilitzant, per exemple, les matonaires de Montserrat, la forma de guardar el mató era amb la fulla de col. Aquesta recepta de la Celsa pren sentit en el territori i llavors el que estem fent és una cuina creativa que constela aquest coneixement situat i aquest coneixement desplaçat en moviment que al final retorna i fa que sigui un coneixement situat una altra vegada de nou.
Des de fa 3 anys, la Marina treballa en tallers de cuina conscient al MACBA, els dijous al matí, amb gent d'orígens i perfils molt diversos. Un dels objectius d'aquests tallers és contribuir a que el públic canviï la seva realitat alimentària. Ella sempre comença fent dues preguntes al públic. Què t'agrada oferir i què t'agradaria aprendre? Crec que són dues preguntes que ens hauríem de fer tots quan cuinem i mengem. Aneu-hi pensant.
Home, doncs és molt bona idea. Si teniu oportunitat, us recomanem moltíssim el llibre de la Marina Monsonís, Cocines situades, perquè és una meravella on justament hi trobareu receptes i també com una mena de diccionari que recull la tradició, però també miren cap al futur. Plats de borraina, refrescos de saúc, però també aprendrem, per exemple, el ritual de fer un bon arrossejat o fer trufes amb garrofer. Atenció. Cocines situades, editorial Gustavo Gili. Gemma, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
No me fuig d'esquem.
El feminisme no és una moda.